L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia, som a divendres dia 7 del mes de maig. La crisi obliga a ajornar l'Expo Ràpita d'enguany, però es mantenen les jornades tècniques. Així, d'aquesta manera, encetem avui el nostre temps de notícies. Un informatiu que, quan arriba en divendres, també es converteix en l'agenda de referència ebrenca d'activitats de cap de setmana. D'aquesta manera, els donem la benvinguda a l'informatiu de Mute. Comencem. Obrim el nostre temps de notícies parlant d'Expo Ràpita perquè la crisi ha obligat a ajornar l'edició d'aquest any. Tot i això, es mantindran les jornades tècniques. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ha parlat amb els organitzadors.
L'organització d'Expo Ràpita ha decidit ajornar la 19a edició de la Fira Estatal Nàutico-Pesquera i de Cultius Marins, que s'havia de celebrar del 14 al 16 de maig a Sant Carles de la Ràpita, després d'avaluar la situació actual dels sectors nàutic i pesquer i amb l'objectiu de preservar el prestigi del certamen. L'evolució actual del mercat, amb significatives caigudes en vendes, ha compromès la participació de nombroses empreses i el comitè tècnic i organitzador d'Expo Ràpita ha decidit adoptar la mateixa solució que altres certàmens estatals. El regidor de Fires, Josep Pitarch, confia que les condicions milloren per poder celebrar el certamen el 2011.
Bé, després de reunir-nos diverses vegades amb el comitè organitzador de la Fira Expo Ràpita, des de que vaig accedir a la regidoria de Fires, estàvem treballant justament per a dur a terme l'edició que tocava enguany, el mes de maig, però finalment, pels motius que estaves comentant, hem decidit d'ajornar l'edició d'enguany. En un principi, vista la dinàmica tal com estaven anant les inscripcions i el que havia confirmat, vam creure oportú que, com a molt, podríem fer una fira utilitzant només les instal·lacions del pavelló firal, sense una carpa annexa, però a finals del mes d'abril, pràcticament ja damunt de la fira, vam donar-me un compte que tancades hi havien, tancades vull dir confirmades amb la inscripció i tots els pagaments i tot el que comporta la inscripció Expo Ràpita, hi havien molt pocs expositors. Des d'aquest punt de vista, també després de diverses reunions amb gent del sector, tant del poble com també de fora, ens van tothom aconsellar que, tal com ara mateix està el sector, i per a fer una fira de circumstàncies amb molt pocs expositors i per tant posar una mica en entredit el bon nom que Expo Ràpita s'ha guanyat al llarg dels anys, que el millor era pensar en aquest ajornament. Com t'hi comentava, vam convocar una reunió extraordinària del comitè organitzador i es va prendre la determinació per pràcticament unanimitat de tots els integrants d'ajornar esta fira.
L'ajornament de la fira coincideix amb l'estrena de Josep Pitarch com a regidor de Fires a l'Ajuntament de la Ràpita, responsabilitat que Pitarch va assumir el passat mes de març en substitució de Carles Cervantes, que va deixar la política municipal per motius personals després de 7 anys al capdavant de les regidories de Fires i Festes. Dit això, destacar que, tot i la suspensió de la Fira Estatal Nàutico-Pesquera i de Cultius Marins, l'organització mantindrà l'edició d'enguany de les jornades tècniques que en el marc d'Expo Ràpita s'organitzen anualment. Les jornades tècniques, que aquest 2010 arriben a la seva 26a edició, se celebraran el proper 14 de maig al Saló d'Actes de la Llotja Pesquera i es convertiran un cop més en un fòrum per al sector mediterrani espanyol on poden taular relacions i discutir les línies d'actuació de futur de la mar. Així, les jornades abordaran aspectes relacionats amb els 3 sectors vinculats a la fira, que són pesca, nàutica i aqüicultura, i com tots els anys convidarà a participar-hi empreses punteres en el sector aqüícola perquè exposin el seu model de producció i comercialització. Les empreses convidades en aquesta 26a edició són Eurotrutxa i Tina Menor, els representants de les quals compartiran taula de treball amb ponents com Íñigo Landeta de la Societat de Salvament Marítim.
La Comissió Parlamentària de Medi Ambient Rural i Marí visita l'Ametlla de Mar. El grup Balfegó va convidar la comissió perquè comprovessin in situ que l'empresa treballa amb criteris sostenibles de rigor i de respecte amb el medi marí. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
Aquest dijous, membres de la Comissió de Medi Ambient Rural i Marí del Congrés dels Diputats van visitar les instal·lacions del grup Balfegó a l'Ametlla de Mar, convidats per aquesta empresa que es dedica a la captura, l'engreix i la distribució de tonyina roja. La delegació, encapçalada per la seva presidenta, Maria Antònia Trujillo, també va comptar amb una representació àmplia de diferents grups polítics. Per part dels socialistes es trobaven els diputats Lluïsa Lizárraga i Ceferino Díaz. Per part de Convergència i Unió estava Jordi Jané i per part del PP el diputat Aurel Badat també va assistir igualment l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. Maria Antònia Trujillo.
Y bueno, tengo que decir que es una excelente oportunidad, que estamos agradecidos que al Grupo Balfegó por la invitación, porque eso nos permite a los diputados y diputadas en este momento concreto, todas aquellas iniciativas y decisiones y votaciones que tienen que pasar por la Comisión de Pesca, que tengamos más conocimiento a la hora de emitir nuestros votos.
El diputat gadità Aurelio Sánchez no va voler parlar sobre la polèmica tonyina andalusa, tonyina catalana, negant que la Junta d'Andalusia reclamés part de la quota catalana i va explicar que la comissió treballa en un front comú per defensar la tonyina en general.
El interés del atún es general, total. El atún se pesca en todo el mundo. El atún es una especie migratoria que recorre todo el mundo. Se pesca en cada sitio con el arte que corresponde, pues que sea de tradición en cada sitio, pero debemos de defender todo el atún español. No es bueno, y se lo dice un andaluz, que hagamos pugnas y hagamos críticas y tratemos de luchar contra el otro. No, debemos unir todos los esfuerzos para sacar el atún adelante. Así ganaremos todo.
També Jordi Jané va obviar l'enfrontament territorial i va demanar que no es facin excepcions que puguin beneficiar unes modalitats envers altres, destacant que la pesca d'encerclament és tan artesanal com la de les almadraves i que no veure-ho així és perillós per a l'Ametlla de Mar.
Hem de defensar la tonyina, però totes les modalitats de tonyina. Que hem de fugir de l'enfrontament territorial dins l'Estat i totes les modalitats han de ser defensades. I, per tant, hem de dir amb contundència, i així ho vam aprovar també al Congrés dels Diputats, i ara hem de vetllar perquè es compleixi. Quan algú diu és que salvarem la pesca artesanal de la tonyina, hem de dir la pesca d'encerclament és també artesanal, és un art.
El gallec Ceferino Díaz va tenir una grata experiència en veure el treball de grup Balfegó a la Cala, una empresa que es dedica, en les seves paraules, a crear valor de manera sostenible i amb molt de futur. Per últim, Juan Serrano, director general de grup Balfegó, també es va mostrar molt content per les impressions dels diputats. Serrano també va fugir de la polèmica recalcant que el grup Balfegó el que no accepta és que es pugui canviar el reglament europeu per donar més privilegis a unes arts que a unes altres, quan és la mà de l'home la que té la responsabilitat per fer de la pesca un treball sostenible.
Pensamos que si hacemos entre todos las cosas bien, gobierno y sector, hay atún para todos. Y de verdad que nosotros estamos todo el día en la mar, estamos viendo el atún. La sociedad puede estar tranquila. España, el gobierno de España, siempre ha hecho las cosas bien en materia de inspección y de control. Y en eso le exigimos al gobierno que tenga la autoridad moral suficiente para sentarse en Europa y decir al resto de países que hagan las cosas como las hace España. Si todos hacemos las cosas como las hace España y como las hace el grupo Balfegó, estamos seguros que habrá atún para almadraves, palangreros y canyeros vascos.
La tonyina roja és un dels temes que es treballa en comissió, que més iniciatives acumula i que en els últims temps aconsegueixen una gran unanimitat entre els parlamentaris per demanar al govern espanyol que recolzi el sector davant les institucions europees i internacionals. Aquesta visita de la comissió era la primera que es feia al sector tonyinaire i, sens dubte, segons paraules de Trujillo, els informes que es redactin a posteriori seran molt favorables, sobretot si es té en compte que es tracta d'una pesqueria controlada, sostenible i eficient, que procura la conservació de l'espècie i que, en temps de crisi, resulta rendible, sobretot per a les famílies que depenen d'ella.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Cambra Arrossera del Montsià continua fent realitat el compromís solidari d'aportar en diferents partides els 75.000 quilos d'arròs als bancs d'aliments de Catalunya. Ahir va tenir lloc una nova entrega d'aquesta quantitat. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs sí, efectivament, parlem avui de solidaritat i d'aliments des d'Amposta Ràdio, ja que la Cambra Arrossera del Montsià va fer entrega ahir de 10.000 quilos d'arròs al Banc dels Aliments de Reus. Els 3.200 socis cooperativistes de la Cambra Arrossera del Montsià van acordar temps enrere fer un acte de solidaritat entre el sector agrari cooperatiu i les persones que en temps de crisi més ho necessiten. 10.000 quilos d'arròs, d'un total de 75.000 que la Cambra Arrossera farà arribar als diferents bancs d'aliments. Ens ho explicava el president de la Cambra Arrossera del Montsià, Miquel Fàbregas.
Ahir vam acabar de fer ja la tramesa dels 75.000 quilos d'arròs que Cambra Arrossera del Montsià es va comprometre a fer donació als bancs d'aliments de Catalunya. Concretament ahir va ser la darrera tramesa que es va fer al Banc d'Aliments de Reus, que és el que abasteix tot el que són les comarques de Tarragona, i va ser un dia molt important per a nosaltres, perquè és evident que detrás d'aquest esforç que ha fet la Cambra Arrossera està una necessitat de la societat, necessitat que es veu retornada, perquè part d'aquest arròs que ahir va fer entrega al Banc d'Aliments de Reus, acaba tornant a les diferents entitats que s'encarreguen de distribuir-lo pel nostre territori. Penso que ha estat una acció molt ben empresa per Cambra Arrossera i que és un motiu d'orgull per a tots els que són els productors i els socis d'aquesta entitat.
Doncs les paraules del president de la Cambra, cal recordar que la marca Montsià dona el 10% de les vendes efectuades en un trimestre del seu arròs, el qual no té excedents i no caduca. És aliment de primera necessitat i fa que aquesta acció sigui un exemple pioner de la responsabilitat social dins del sector agrari cooperatiu, una iniciativa de la Cambra Arrossera del Montsià amb col·laboració, com saben, amb els bancs d'aliments de Catalunya.
I ara fem una sortida fins a Deltebre, perquè des d'allí Lluïsa Bertomeu ens explica que s'està preparant la primera festa de la gent gran que es portarà a terme en el marc de Deltafira. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
L'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Deltebre està organitzant la primera edició de la Festa de la Gent Gran que tindrà lloc en el marc de la Deltafira, concretament el diumenge 23 de maig. Tots els jubilats i pensionistes del municipi estan convidats a participar en una diada on l'acte principal serà un dinar totalment gratuït. Del perquè d'aquesta festa en parla el regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Deltebre, Miquel Subirats.
L'equip de govern ha cregut convenient instaurar la festa de la gent gran del nostre poble, gent gran que molts volem referir a tota la gent que està jubilada o pensionista, tant si estan agrupats en alguna associació o casal del nostre poble, també poden gaudir d'aquesta festa, perquè s'ha creat una mica de confusió que si només podien vindre els que estan inscrits o són socis de casals. O sigui, la invitació és per a tota la gent gran del nostre poble, jubilats, pensionistes, que poden optar a vindre a aquest dinar que farem. És completament gratuït i es farà el dia 23, diumenge, dins del programa de fires, i esperem poder continuar els anys successius de poder-la tornar a fer. De moment tenim molt bona acceptació, tenim potser més de 500 persones ja inscrites per aquesta festa.
Els interessats en participar cal que passin a recollir el tíquet pels casals de la gent gran o bé per l'àrea de serveis socials. Hi ha de temps fins al divendres 14 de maig.
No al cementiri nuclear. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya us convida a la conferència que pronunciarà el físic nuclear i tècnic en residus radioactius Francisco Castejón el proper divendres 7 de maig a les 8 del vespre a la sala petita del Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa. No al cementiri nuclear, ni aquí ni enlloc. Organitza Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya.
A Deltebre, del 21 al 23 de maig, Deltafira. 31ena Fira Multisectorial, mostra d'arts i oficis tradicionals i segona mostra de ramaderia autòctona. Recorda, del 21 al 23 de maig, Delta Fira del Tebre.
Obrim ara el nostre temps de notícies per parlar de les activitats de cap de setmana. Actes previstos per aquests propers dies dintre el programa de festes de maig, les festes que s'enceten avui mateix a Alcanar. Des d'allí ens informa Domènec Ramal. Bona tarda, Domènec.
Què tal, Tere? Bona tarda. Si ahir parlàvem d'aquesta presentació de les festes de maig, les festes d'Alcanar, les festes dels bous que avui comencen, avui hem d'entrar ja en matèria i avançar algunes de les activitats més destacades que el programa contempla per en este primer cap de setmana d'unes festes que des d'avui s'allargaran fins diumenge 16 de maig. Concretament, i per aquesta mateixa tarda hi ha prevista la inauguració d'una nova sala d'art al nostre municipi, una galeria que es diu Arts i que està situada a la carretera nova número 92. A partir de les 7 de la tarda i amb una mostra de Narcís Galià, obrirà portes i inaugurarà aquest nou espai artístic al nostre municipi. Pel que fa també, encara parlant de qüestions relacionades amb exposicions, hem de dir també que demà, a partir de les 7 de la tarda, i a la Casa O'Connor s'inaugurarà l'exposició Carros Medi de Transport, una mostra organitzada pel Museu Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Alcanar. Complementàriament en aquesta mostra, també demà s'inaugurarà l'exposició fotogràfica Arts i Oficis, en este cas a la vora mateix de la Casa O'Connor, concretament a la Cisterna del Vall. I per aquesta nit, concretament ja a partir de les 12:05, està prevista la celebració del primer dels bous embolats d'aquestes festes. Serà un bou embolat als carrers del recorregut de la prova, organitzat per Tradició Canareva, un bou avui de la ramaderia de la Sud de Xerta. A continuació, a partir de 1:45 de la nit, hi ha prevista la celebració de la festa Imagina Ràdio al Centre Cívic. Pel que fa demà dissabte, a partir ja de les 7 del matí, hi haurà una despertada a càrrec de l'agrupació de timbalers Sant Isidre i tot seguit a les 7:30 es preveu que arribi el primer dels bous capllaçats a l'encreuament del carrer Alcalde Sant Martí amb la Ronda del Remei. Allà es farà el repartiment de pastes i beguda típica per donar ja el tret de sortida a partir de les 8 del matí d'aquest primer bou capllaçat que organitza Tradició Canareva. Posteriorment, i havent esmorzat, hi haurà un segon bou, serà a partir de les 11:30 del matí. Pel que fa a la tarda, hi haurà diferents activitats esportives, concretament a les 4:45 de la tarda hi ha un partit de bàsquet previst al pavelló poliesportiu i també a les 5:30 de la tarda hi ha una plantada de gegants a la qual seguirà una cercavila a partir de les 6 de la tarda amb la participació dels gegants, capgrossos, manotes, dolceiners i tabalers d'Alcanar i Vinaròs. A les 7:30 de la tarda, concert de primavera amb la banda municipal de música d'Alcanar i a les 8:15 de la tarda està prevista també la celebració d'un concert del Cor Jubiló d'Alcanar, que per cert estarà acompanyat de la Coral de Santa Bàrbara. A partir de les 10 de la nit de demà dissabte es farà ja l'última de les representacions de les 20es jornades de teatre de primavera. Serà la de l'obra Criatura meva, que representarà el grup de teatre Gresol. I a partir de les 10:30 de la nit hi haurà el segon sopar jove, organitzat per Joves Canareus a la plaça Lluís Companys. Per últim, a la nit, a partir de les 11:30, hi haurà un ball de gala amb l'orquestra Nueva Etapa. Pel que fa a diumenge, destaquen activitats com la 5a concentració Tuning Ciutat d'Alcanar a la zona de l'Avinguda Catalunya a partir de les 8:30 del matí, el Ball de Vermut, que Agrupació Musical Canareva celebrarà a la plaça Major a partir de les 12 del migdia, o un torneig 3x3 de bàsquet que es farà a partir de les 3 de la tarda al pavelló poliesportiu. A les 5:30 de la tarda hi haurà també l'exhibició del gimnàs System Sport i a les 7 de la tarda es farà ja la primera de les sessions de bous a la plaça, una primera sessió a la qual seguirà una botifarrada popular que es farà a partir de les 9 de la nit. Per últim, també diumenge a la nit hi haurà un nou bou embolat, en este cas a càrrec de la ramaderia Germans Príncep de Camarles.
La Plana Ràdio presenta el programa d'actes del seu 15è aniversari aquesta tarda de divendres i a partir de les 8 de la tarda a la Biblioteca Municipal es farà la presentació dels actes que es portaran a terme al decurs de l'any en motiu del 15è aniversari de l'emissora municipal, la Plana Ràdio. Segons que explicava el director i coordinador de l'emissora, Josep Roig, ha treballat coordinant amb la Regidoria de Mitjans de Comunicació per elaborar un programa atractiu, tot i que condicionat per la limitació pressupostària a la què obliga l'actual context econòmic. Tot i això, Roig volia destacar la predisposició i altruisme que han mostrat persones i ens que participaran, entre elles les que ho faran avui mateix.
Sí, és cert, l'actual context econòmic que es viu doncs, globalment també afecta naturalment els municipis i d'alguna manera també ha afectat a la celebració d'aquest 15 aniversari o els actes que coordinats amb la regidoria de comunicació hem estat preparant. Però precisament per això jo voldria destacar el fet de l'altruisme, de la disposició que hem tingut per part d'ens i de persones per tal de que poguéssim tirar endavant igualment aquests actes de celebració. I per això vull destacar molt especialment doncs, aquesta aportació gratuïta desinteressada d'ens com per exemple la Cooperativa Agrícola del Camp, que ens ha servit 150 botelles d'un quart de litre d'oli per tal de que poguéssim utilitzar-lo doncs, això com a regal amb l'anagrama de la Plana Ràdio del 15 aniversari. També l'actuació del grup de les Terres de l'Ebre Contracop, que també estaran presents en aquesta celebració i també de manera desinteressada. O els mateixos oradors que tindrem aquesta tarda en l'acte de presentació, l'empresari i periodista ebrenc Josep Maria Arassa o també el tècnic informàtic Albert Simó, que ha estat aquí també de manera desinteressada, ha estat treballant des de fa doncs, bastants de dies en el nou disseny de la pàgina web de la Plana Ràdio que estrenarem precisament aquesta tarda. Jo crec que val la pena destacar-ho, que de vegades els diners es poden suplir doncs, amb la voluntat i la imaginació de les persones.
En aquest acte de presentació hi participarà pronunciant una mena de pregó xerrada el periodista Planell, llicenciat en Ciències de la Informació i director executiu del grup L'Ebre i L'Ebre TV, Josep Maria Arassa, sota el títol de la ràdio, els mitjans locals i les Terres de l'Ebre, farà una breu referència a les inquietuds periodístiques i els mitjans de comunicació que ha tingut Santa Bàrbara al decurs de la seva història. L'acte es clourà també amb la presentació de la nova imatge de la pàgina web de la Plana Ràdio, que ha evolucionat des de l'any 2006, quan es començava amb un modest blog amb el suport de l'organisme Tinet de la Diputació. Fins al dia d'avui, en què Albert Simó, tècnic informàtic de grau superior, presenta totes les millores, complements i format de la pàgina laplanaradio.cat. Entre d'altres millores, Simó explicava que es potencia la dinàmica entre text i marges, facilita l'identificació dels diferents continguts i també s'amplia l'oferta d'àudio que a partir d'ara s'oferirà amb ràdio a la carta. Roig avançava que la resta d'actes es faran el mes de juny amb la festa de la ràdio i una concentració de col·laboradors per a visionar una pel·lícula que recull els 15 anys d'història de la mateixa emissora municipal. Un sopar i d'altres sorpreses que el director de l'emissora no volia desvetllar. Finalment, al mes de setembre es farà un concert de música jove amb l'actuació del grup ebrenc Contracop, que també actuarà de manera desinteressada i que prèviament realitzarà un taller de so per a qui pugui interessar. L'actuació del grup es complementarà amb un fons on es projectaran una sèrie d'imatges de tots els col·laboradors que han passat per l'emissora al decurs d'aquests 15 anys. En la programació d'estiu s'inclouran petits apartats per repassar veus, notícies, programes i música d'aquest període. De fet, aquest no és l'únic acte que es porta a terme aquest cap de setmana a Santa Bàrbara, ja que el proper diumenge és la festivitat del seu copatró, Sant Gregori, i s'organitzen diversos actes tradicionals. Demà dissabte hi ha tir i arrossegament de cavalleries a partir de les 10 del matí. Per la tarda i després del vermut, que es portarà a terme a les 7 i mitja, hi haurà la inauguració del nou enllumenat públic. Ja el diumenge, la Unió de Comerciants treurà les botigues al carrer. En una festa tradicional, pel matí hi haurà missa cantada a càrrec de la Coral Santa Bàrbara, processó i benedicció del terme. Ja per la tarda es realitzarà la petició de pubilles a l'estil tradicional, on hi participen activament la penya Amics dels Cavalls. S'iniciarà als voltants de les 4 i mitja de la tarda i a les 7 i mitja tindrà el seu punt àlgid a la plaça City Seat amb el sorteig per escollir la reina, així com també una recreació teatral recordant la nostra història a càrrec del grup teatral Planer. Una ballada de jotes col·lourà l'acte tradicional per arrodonir la festa del copatró Sant Gregori. La tradició també arribarà aquest cap de setmana a l'Ametlla de Mar en la 18a trobada de puntaires, a la concentració que enguany arriba a la seva majoria d'edat i participen més de 200 dones d'arreu de Catalunya que mostren els seus treballs de boixet i de patchwork. Araceli Domínguez.
Aquest diumenge 9 de maig té lloc la 18a trobada de puntaires que organitza tots els anys l'Associació de Dones Endavant al Passeig Marítim de la nostra població. A la trobada hi participen més de 200 dones de colles d'arreu de Catalunya, com ara Tarragona, Hospitalet de l'Infant, Reus, Mora d'Ebre, Amposta, Mollerussa, Vilanova d'Escornalbou, Palamós, Ascó, el Perelló i el Cuber, entre d'altres localitats. Malgrat tot, enguany la participació ha disminuït. Cinta García, presidenta de l'Associació Dones Endavant, que organitza la trobada, creu que la crisi ha fet minvar el número d'assistents.
Jo, baix del meu punt de vista, trobo que ha baixat una miqueta. No sé si la crisi té res a veure en algo en això, però ens ha baixat una miqueta de gent. Que... A la participació, bueno, hi ha la qüestió de que s'apunten, algo sí que ha baixat. Jo també crec que cansa tot, ens cansa pràcticament tot. I fa anys ja que es fa, no es perdrà perquè és una cosa que és molt bonica. De paradetes aquest any crec jo que n'hi ha poquetes, no n'hi ha moltes, perquè clar, crisi toca a tothom. No es ven tant, són coses cares i la gent pues, mira, però clar, mira molt els preus també i això tot va relacionat.
A les parades de les diferents colles s'ofereix al públic una mostra del treball molt variada amb els bossets i el patchwork. Així es poden veure ventalls, mocadors, colls de camises, xals, bosses i fins i tot calcetes, tangues, joies, escuts del Barça, corbates i punts de llibre. És un treball artesà amb molt de mèrit que meravella per la seva dificultat i vistositat. I no només es contempla, també es pot comprar. Durant el matí, les dones també tenen temps de xerrar i gaudir d'un bon esmorzar. Detall de l'organització, que inclou un entrepà de pernil salat, una aigua, un pastisset i un corazón. També es fa un petit obsequi a les participants, que enguany consisteix en un ventall de fusta i un patró per a cadascuna de les puntaires assistents a la trobada. Dones Endavant agraeix la col·laboració de la Caixa i de Presència i l'Atura S.A. que possibiliten poder oferir més detalls de les assistents, com ara un lot de fils. Cinta García vol que la trobada de puntaires es perllongui durant molts anys perquè és molt important per a les seves participants poder reunir-se i intercanviar opinions sobre la seva afició, tot i que entén que la continuïtat d'aquest tipus d'activitat requereix un relleu generacional i avui la gent jove fa moltes activitats fora de l'escola per formar-se, que no els deixen gaire temps per a fer més coses.
Amposta celebrarà aquest mes de maig la segona edició de la Festa del Mercat a la plaça, una festa que trasllada la ciutat a principis del segle XX. Activitats de l'època i molts ampostins i ampostines vestits d'aquells temps, a més de sarsuela, concerts, recreacions de tavernes, balls o conferències i jocs tradicionals, faran d'Amposta un lloc d'obligada visita, l'esmentat cap de setmana d'aquest mes de maig. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs així és, la ciutat d'Amposta es troba ja immersa en les activitats de preparació de la segona edició de la Festa del Mercat a la plaça, una celebració que es va iniciar l'any passat amb motiu de la commemoració del centenari del títol de ciutat i que aquest 2010 tornarà a omplir els carrers i places del casc antic amb parades d'època, música i activitats lúdiques. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha assegurat que aquesta segona edició serà extraordinària, donada la gran implicació dels ampostins, ja que es preparen per a vestir-se d'època cap al cap de setmana dels dies 22 i 23 de maig. L'alcalde ha remarcat també que aquesta és una festa que dona sentiment de pertenença a Amposta. Hi haurà molts artesans a la plaça major de l'Ajuntament d'Amposta, doncs artesans de la Pauna, espardenyers, terrissaires, sabaters, vidriers, fusters, llauners, basters, picapedres, lutiers, orfebres i també carnissers, pastissers o vitrallers. De fet, serà una festa força lluïda, la que celebrarà aquests dies a Amposta, concretament els 22 i 23 de maig, a la que estan tots convidats, tal com explicava la regidora de Cultura, Mar Panisello, que donava gràcies també per la implicació dels ciutadans.
El 22 i 23 de maig tornem a fer la recreació del Mercat a la plaça. Pues invito des d'aquí a que pugueu formar part d'aquesta recreació i que sigui un èxit com l'any passat, que més de 20.000 persones van venir a visitar-nos. Enguany tenim a partir d'uns tallers que s'han fet moltes activitats de balls, de jocs tradicionals i que esperem que tot sigui bueno, del vostre agrat i que poguéssim participar-hi tots, però bueno, que sense la vostra participació no seria possible i que esperem que vinguéssim a formar part.
Com a activitat destacada, els participants en el taller de balls representaran dissabte i diumenge a la tarda al Teatre de la Lira Ampostina la sarsuela Ja tenim pont, una adaptació de la sarsuela La Gran Via, una obra del 1886 escrita per Felipe Pérez i González amb música de Federico Chueca i Joaquín Valverde. El guió i l'adaptació han anat a càrrec de Mari Carmen Francisco del grup de teatre amateur de Sant Jaume d'Enveja i compta també amb la col·laboració de nois i noies del Centre Obert Juvenil que hi seran als actors. Cal destacar també que el gremi de pastissers ha realitzat un postre centenari, el coc escalfat, que també porta incorporada la matafaluga.
Amb el resum d'aquestes nombroses activitats per al cap de setmana, posem el punt i final avui al nostre temps de notícies. En quant a la previsió atmosfèrica, sembla ser que tindrem inestabilitat, especialment per al diumenge, però les pluges arribaríem d'una forma intensa el dilluns. Que ho acabin de passar bé i ens tornem a trobar la propera setmana aquí, a l'informatiu Amemute.